Cada nit, Com Ràdio et proposa una entrevista. L'entrevista de dilluns, amb Pere Ferreres.
Benvingut, José Luis.
Hola, què hi ha? Ben trobat, que es diu, no?
A mig camí entre Patricia Highsmith i Rubí, entre Frederick Forsyth i el sector sud de la Diagonal, José Luis Ibáñez, escriptor i periodista, és un col·leccionista boig de novel·la negra. Ha fet un grapat de coses a la vida, que recordarem avui a l'entrevista de la Com. I ha publicat dos llibres, Nadie debería matar en otoño i También moren ángeles en primavera, que formen part d'una tetralogia en clan de novel·la negra sobre la nostra Barcelona, Catalunya i Espanya durant la Guerra Civil, les quatre estacions de l'any i els anys de la confrontació. El periodista Toni Burón, que el coneix bé, diu que José Luis Ibáñez és un home desbordant i molt creatiu. Vostè, José Luis, és d'aquella mena de persones que s'han passat la vida volent explicar històries?
Potser sí. Vaig començar de ben petit a l'escola amb un diari, una revista que es deia El Chivato, que a l'escola Montserrat de Rubí, i hauríem tenir, no sé, a sisè de bàsica, a 11, 12 anys. I des de llavors m'he dedicat primer a ser periodista, després guionista, veu que explica coses per televisió i ara estic en el sector de la publicitat, o sigui que imagino que sempre he estat explicant històries, i al passar la novel·la és només canviar una mica el format, és a dir, el que eren abans els guions, les històries dels guions, doncs les he convertit en històries literàries pures, en aquest cas novel·les.
Li ha agradat arriscar sempre, com si es tractés de la primera vegada?
Sí, la veritat és que prefereixo empenedir-me d'haver fet una cosa que no estar tota la vida preguntant-me què hauria passat si. Què hauria passat si tal dia hagués pres aquesta decisió, que hagués passat aquesta vegada, si no hagués fet allò altre. Aleshores, prefereixo arriscar-me sempre que no ser conservador. I he estat conservador molt poques vegades. I normalment m'he equivocat més quan he estat conservador que no quan he estat agosarat i actuat.
Vostè va néixer a Rubí, el seu avi matern era soldat republicà i després de passar pel camp d'Argelers es va quedar a Catalunya.
Es va quedar a Catalunya, sí, i mai explicava coses. Després he trobat que molta gent que tenia avis a la guerra dels dos bàndols, els avis mai explicaven res. El meu avi era una tomba, en aquest sentit. Mai explicava res. Aleshores, imaginem que a Andalusia, que la repressió va ser duríssima, imagino que algú li va dir que no tornés. I es va quedar aquí a Catalunya i es va establir a Rubí, i allà hem nascut doncs, tots els cosins, que som un bon grapat, hem nascut a Rubí, som rubinencs, i el meu avi ja va passar molts més anys de la seva vida visquent a Rubí que no pas a Almeria, que és d'on va néixer, a Mojácar. Uh-huh. Un poble ben maco, que recomano a tothom visitar.
A la Eivissa andalusa.
La Eivissa andalusa, sí.
También moren ángeles en primavera, com dèiem, i abans Nadie debería matar en otoño. Històries vitals, espectaculars. José Luis Ibáñez ha aconseguit recrear l'atmosfera dels dies terribles a la Guerra Civil.
Jo era el que intentava, és a dir, hi ha hagut moltes... Hi ha molta literatura sobre la Guerra Civil, hi ha tant llibres de no ficció que es diu ara com novel·les, però sempre hi ha un rerefons més aviat polític o fins i tot ideològic, i jo intentava, el que m'interessava més era la vida quotidiana, és a dir, què feia la gent, com vivia, què sentia, les pors, les alegries, totes aquestes coses quotidianes era el que més m'interessava, i aleshores vaig decidir que la millor forma de recórrer tota aquella ciutat, la Barcelona del 36 fins al 39, era un detectiu privat. Intento que aquest detectiu privat sigui com els nostres ulls, és a dir, com si una càmera... Aquí m'ha ajudat molt, suposo, la formació audiovisual, com m'han dit, és que ets molt descriptiu peliculero, potser sí, perquè la formació guionista fa... El que intento és què faria jo, com col·locaria una càmera allà al mig i què veuria aquesta càmera i què veuria la gent que està llegint el llibre del que estava passant en aquell moment. I és el que he intentat amb les dues novel·les. La primera, Nadie debería matar en otoño, és la tardor del 36, que és la tardor dels anarquistes, i el següent, el També moren ángeles en primavera, és ja la primavera del 37, és a dir, han passat ja uns mesos i estem col·locats a la primavera sagnant de 1937 a Barcelona.
I com dèiem, formen part d'una tetralogia en clan de novel·la negra.
Sí, tots. En principi són quatre llibres, tots de novel·la negra, és a dir, el protagonista és un detectiu privat que viu totes les vivències de l'època, perquè clar, no es podia dedicar a la vida de detectiu privat, se li va acabar el 18 de juliol, és a dir, qui... en plena guerra ningú se... Bueno, qui fa... Escolta, la meva dona em posa les banyes. Mira, espavila't, no ho sé. No, en plena guerra hi ha coses més importants. I viu o s'enrola als serveis secrets de la Generalitat, que molta gent no sap que existien. I les quatre novel·les seran novel·les negres, és a dir, sempre hi ha un crim, sempre hi ha una investigació. Les quatre estacions de l'any, és a dir, ja estic preparant la tercera estació de l'any, que és l'estiu del 38, que és la Batalla de l'Ebre. I la quarta, que és la caiguda de Barcelona, és a l'hivern. S'ha donat la curiositat de que quatre fets importantíssims de la guerra van passar quatre estacions de l'any diferents i els quatre anys de la guerra, és a dir, que no he hagut de repetir una estació de l'any, he pogut triar fets importants i col·locar-los en estacions de l'any i amb els anys corresponents.
José Luis Ibáñez, la novel·la negra és aixecar una catifa i veure tota la porqueria que s'hi amaga a sota?
Sí. Jo estic convençut que sí. Crec que, a més, si es fixen els nostres oïdors quan estiguin allò tranquils, un cop passada l'entrevista. Per exemple, el primer gran boom de la novel·la negra com a tal és als anys 20. Després del gran crac del 39, del 29, perdó, hi ha una... Ostres, sorgeix la novel·la negra, el cinema negre és espectacular. A Espanya, per exemple, la transició... porta el primer gran boom de la novel·la negra a Espanya, on el Vázquez Montalbán va ser el gran tòtem. Però Europa, després de la Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, va tornar a revifar la novel·la negra. Després, al maig del 68, a França, la novel·la negra agafa una força espectacular. És a dir, jo crec que la novel·la negra és filla de la reflexió i de la crítica social, d'aixecar, com deies, aquestes catifes, de mirar sota què hi ha, perquè normalment ens movem amb la cara B de la història, és a dir, el que no es veu normalment, després, darrere dels polítics, darrere de les medalles, de les banderes, hi ha la sang, hi ha la gent que ha mort, hi ha el crim, hi ha el contrabando, hi ha l'estraperlo, hi ha totes aquestes coses que és el que jo volia ensenyar.
I, per tant, la novel·la negra és el mirall dels canvis socials, també.
Sí, és el mirall total, és el mirall dels canvis socials. A veure, qui es podia imaginar, després ho hem vist amb estadístiques, Suècia, per agafar Larsson, molts ja sabíem, o els que llegíem, ja sabíem que sota aquell paradís o darrere d'aquell aparent paradís hi havia, per exemple, una violència de gènere molt gran. Hi ha gent que no s'ho creia, diuen, no, com és possible, els suecs, amb lo freds que són, o els rossos i macos que són, com és possible que tinguin un percentatge de violència de gènere, fins i tot crec que és superior a la nostra aquí, que és impossible. Bueno, surt un fenomen com el Larsson i mostra aquesta cara B de la societat sueca. Això no ho faria mai un suec. Quan parlem de petites estafes, no, perdoni, allà el llibre arrenca amb les estafes que fan les empreses sueques amb diners públics quan teòricament estan invertint a l'estranger i s'ho estan embutxacant. I dius, bueno, són suecs, si fóssim espanyols doncs ho donarien per fet. Com ho veiem? La corrupció a Los Angeles. James Ellroy, un dels grans novel·listes negres nord-americans, ho explica. Hem de recordar, per exemple, Los Angeles Confidencial, que després va ser una pel·lícula, com retratava aquest fons, aquesta policia de Los Angeles, que després, amb els anys i les investigacions, s'ha demostrat que és una policia absolutament corrupta. El Nova York, que podem descobrir amb les novel·les policiaques, és un Nova York on el que ha patat ara la bombolla, aquests financers que s'estaven enriquint, ja sortien a la novel·la negra fa temps. El que passa és que el fet de ser novel·la potser li resta força que si fos un no ficció, un llibre d'assaig, algú sol creu més que no pas una novel·la negra, clar.
Joaquín Leguina, autor de la novel·la Les proves de la infàmia i primer president de la Comunitat de Madrid, explica que si Galdós visqués, ara faria novel·la negra.
Segurament. Ell feia crítica social. Era una novel·la... Fins i tot... Clar, hauríem de discutir on són els límits de la novel·la negra. Per exemple, jo vaig trobar un professor francès molt fanàtic de la novel·la negra que deia, no, diu, és que si hi ha un crim i a partir d'aquí una investigació és novel·la negra. Hamlet és novel·la negra. Per què? Doncs perquè van matar el pare de Hamlet i Hamlet es passa tota l'obra intentant trobar qui va matar el seu pare. I en aquest sentit és una novel·la negra. Però bueno, això ja és portat a l'extrem. Però sí, Galdós, jo crec que els grans del XIX, els grans escriptors realistes de finals del XIX, començaments del XX, si haguessin viscut a partir dels anys 20 del segle, jo crec que molts d'ells s'haurien passat a la novel·la negra, segur, eh?
Xavier Moret, un altre mestre de la novel·la negra, diu que llegir és un vici que afortunadament no es cura. Està d'acord?
Totalment d'acord. Jo no m'he curat mai. Sóc un lector compulsiu. Més a més, tinc la sort de viure fora de Barcelona. Sort, dic, perquè em permet llegir durant 40 minuts en el tren. Escriure també, escric força en el tren. Vaig crear una redacció periodística de les d'abans, amb telèfons de campaneta, els teletips, els tios que criden molt, fumadors i totes aquelles coses. I almenys que, no sé, algú es mori al meu costat fent molt de soroll, no em desconcentro, em costa molt desconcentrar-me. Aleshores, llegeixo molt en el tren i escric molt en el tren i beneixo quan hi ha algun petit retard, si és que no tinc una cita, beneixo el moment extra que se'm dona per poder llegir, per poder escriure. Sí, llegeixo a totes hores.